A totes. Hola a totes, crec que som tot noies, dic totes, per això. Bé, primer de tot, en Christian suposo que també ho farà, però vull donar les gràcies a la Biblioteca Salvador Allende i l'Institut de Ciències de l'Educació per convidar-nos una vegada més, ja és la tercera edició, a fer aquest club de lectura per mestres, que ens agrada moltíssim, estem gaudint molt perquè tant la Caro Cunde com jo, que som les persones que el conduïm al llarg de tot l'any, creiem que la lectura dialògica és potser l'estratègia didàctica ara mateix més potent, més rica per aprendre a gaudir de la literatura i per llegir en profunditat i per llegir críticament. Avui en parlarem i aprofundirem també. I aquesta és una de les moltes iniciatives que procurem, en les que procurem participar juntament amb el Servei de Biblioteques de Girona, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, el CRP, per anar empenyent, no? Per anar treballant tots junts per fomentar el plaer de llegir, que ja sabem que és una cosa sempre complicada que arribi a tothom. Avui inaugurem aquest nou club de lectura, aquest tercer club de lectura, amb la xerrada d'en Christian Arenas, que ens fa molta il·lusió. En Christian ara us explicarà ell més qui és i d'una manera, això com deia l'Anna, més entranyable, però jo us n'explico també el vessant acadèmic perquè certifiqueu que avui teniu un gran expert entre vosaltres. Ell és mestre de cicle superior, és de Xile i ha exercit de mestre el cicle superior llarg perquè el Xile arriba fins a vuitè. És també doctor per la Universitat de Barcelona, ha fet una tesi sobre didàctica de llengua i literatura, més concretament així sobre lectura, i n'acaba de treure un article que ha publicat a la revista Educació que es diu Efecto mediacional de las habilidades básicas e intermedias en la relación, comprensión y rendimiento académico de estudiantes de primero de educación secundaria obligatoria. Fa també de professor de la Universitat de Barcelona i des d'enguany també és professor de la Universitat de Girona. Abans de començar a fer classes, però a la UDG va connectar amb nosaltres perquè ens va dir que tenia intenció de demanar una beca per aprofundir, una beca que finalment li han donat des del govern xilè, una beca que es diu Fondar, per aprofundir així sobre diversitat i literatura. I com que nosaltres ens interessem això per les arts, vam dir que ens encantaria, no?, poder acollir aquesta beca. I aquest estiu, quan vam començar a treballar, de seguida vam pensar que potser més que diversitat en global seria interessant treballar això en diversitat de gènere i literatura infantil i juvenil, ja que ens semblava que era un tema, no?, que començava a ser important en els llibres per a infants i per a joves. El que vam descobrir així amb molta sorpresa, tant ell com nosaltres, és que no és un tema emergent que comenci a apuntar, sinó que hi ha moltíssims llibres que aborden aquest tema. En Christian ha compilat més d'un centenar i els estem així revisant curosament. I és un tema realment així, un hot topic que diuen, no?, en anglès, un tema punter ara mateix. Però bé, hem trobat molt interessant aquesta xerrada, també perquè creiem que cal ser crítics davant d'aquestes modes, perquè al final, en certa manera, no, a vegades hi ha molta gent que s'apunta a publicar temes així perquè convé, i no tots els llibres que ens cauen a les mans, per bé que s'atreveixin a abordar un nou tema, no?, ho fan prou adequadament i potser a vegades, no?, mentre mirem d'enderrocar així algun prejudici, n'estem construint un altre. I per això trobem que la xerrada d'en Christian d'avui ens ajudarà moltíssim a abordar aquest nou tema que entra així amb molta empenta en la literatura infantil i juvenil, que és la diversitat de gènere i les opcions sexoafectives. Aquest projecte que està així en marxa ara mateix tindrà també altres derivades que en Christian us explicarà i que us convidem també a seguir, com una bibliomaleta, moltes altres altres coses que esperem fer-vos arribar més endavant. I ara, sense més dilacions, li cedeixo la paraula i moltes gràcies, Christian, per acompanyar-nos avui en aquesta sessió inaugural del Club de Lectura Salvador Allende i CODG.
Gràcies, Mariona. Gràcies. De veritat, em fa molta il·lusió. Principalment perquè no estic gaire acostumat a fer presentacions que no siguin fora d'un congrés, fora de l'àmbit acadèmic, bueno, és les mateixes classes que faig cada setmana, que també són presentacions en estricte rigor, però que vinguin persones que no em coneguin o que no sàpiguen qui soc i vinguin a mirar-me, a més d'emplenar-me d'orgull, diguem-ne, perquè ja això vol dir que esteu interessades en el que vull dir. A la mateixa vegada penso que no sóc expert. Sento que no sóc expert en res, en primer lloc. I en segon lloc, encara menys en el tema que parlarem avui dia, perquè avui en aquesta sessió, perquè he de sincerar-me i de transparentar que sóc neòfit en el tema de la diversitat de gènere, tot i que aquí a casa el meu marit estudia el grau d'estudis culturals i de gènere de la Universitat Autònoma. Per tant, tot el coneixement que tinc fins ara, que tenia fins al juny que vam començar el projecte, era coneixements de llibres de divulgació, les mateixes classes a vegades que l'Eloi fa aquí a classe per el tema de la pandèmia. Clar, moltes classes les feia i jo doncs escoltava el que les professores deien i aprenia en aquest sentit, evidentment, però ens hem endinsat seriosament i des d'una vessant científica des de fa poc. Llavors, amb això voldria dir que la meva presentació potser no sigui tot lo diàfana i lo ample que s'esperés d'aquest tema, però com que ho faré des de la meva història de vida personal, llavors això em dona una miqueta la llicència de... no sé com dir-ho, per no dir una paraulota, però no sé, donar-me la llicència d'equivocar-me una mica i que m'ho feu veure, si en el cas de que incorri en algunes micromasclismes, que a vegades passa, que ja, això li comentava també a la Mariona la setmana passada, que la setmana passada vaig tenir poques vacacions, o sigui, vacances aquest estiu, i bueno, vam anar a Platja d'Aro amb unes amigues un cap de setmana ara del setembre, i clar, me'n vaig adonar que en realitat no és una... O sigui, tot i que volia jo protegir a la meva amiga de que no l'arribés el vent, que feia molt de vent, no li vaig proposar sentar-se en una part de la taula perquè estigués més protegida, sinó que li vaig dir, tu seu aquí, perquè aquí estaràs bé. Llavors, després de reflexionar, clar, això és un comandament, no li estava proposant posar-s'hi allí. Llavors, aquests petits trets micromasclistes podrien aparèixer perquè... segons la teoria de la interseccionalitat, jo estic en una posició de privilegi en aquest sentit, perquè sóc home. No podem evitar, tot i que sóc homosexual, estic dins d'un col·lectiu minoritari, diguem-ne. També tenim eixos que ens creuen i que ens posen en una posició de privilegi. Llavors, en el cas de que visualitzeu en algun moment en el meu discurs que tinc biaixos, estaria superbé que m'ho féssiu veure i que posar-lo sobre la taula i també posar-lo per discutir sobre aquest tret discriminatiu que podria sortir-me. Dit això, compartiré la meva pantalla perquè no veieu tant en primer pla la meva cara lletja i millor que mireu la presentació. I, bueno, abans que res, voldria estendre els meus agraïments a les persones que han fet possible aquesta trobada amb vosaltres. Parlo específicament de la Mariona Masgrau, qui dirigeix el CREPAI, que un grup de, o sigui, probablement us sapigueu, però us recordo que és un grup de recerca de la UDG dedicat a les didàctiques del patrimoni i de les arts intermedials, inclosa la literatura, per suposat, i a la qual agraeixo moltíssim la confiança depositada en mi. També a la Eva Guillaumes, la directora de la Biblioteca Salvador Allende de Girona. Gràcies, moltes gràcies per tenir-me. També a l'Anna Serrà, de formació no universitària de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona, que juntament amb l'Eva han organitzat aquesta trobada. A la Caro Cundé, membre també del GREPAI, amb la qual hem treballat poc, però intensament. I finalment a vosaltres per estar aquí escoltant a un perfecte desconegut. Però bé, ara li posarem remei en aquesta situació de desconeixença. Em presento, jo soc en Cristian Arenas. Em dic Cristian com el meu pare i el meu avi. Probablement no sigui, no conegueu gent gran amb nombre Cristian, però és, jo sospito que és una herència de l'arribada dels anglesos a Xile al final del segle XIX, principis del segle passat, que bàsicament van arribar al nord de Xile a extreure salitre i al sud a matar patagons per fer conquesta, diguem-ne. I bueno, jo em dic Cristian, el meu pare es diu Cristian i el meu avi també es diu Cristian. Llavors, millor que em dieu Cris. La manera que tenia la meva mare de distingir-me entre els dos Cris, Cristian grans, diguem-ne. Què soc? Doncs una persona, primer de tot, una bellíssima persona, per davant de tot, modèstia a part. Soc xilè, soc professor de llengua castellana i llicenciat en educació. He estudiat una mica més, però no us marejaré amb el meu currículum, que ja ha ampliat una miqueta la Mariona. Tot i que les meves rutes educatives i acadèmiques que he seguit formen la meva, formen part de la meva història de vida. Doncs dic això perquè és precisament aquesta perspectiva la que faré servir en aquesta xerrada, una perspectiva d'història de vida. Això no sé si m'hi pot passar, perquè, clar, a vegades jo vaig amb la presentació i no canvio de diapositiva. Llavors, doncs, aquest és el títol de la xerrada que hem posat. Potser sigui una mica ample o molt ambiciós, el títol. Però, bueno, ja em direu al final si en realitat he pogut entrar en detall en cadascuna d'aquest polinomi que l'he posat. Educació literària, perspectiva de gènere i escola, un polinomi possible. Clar, com veieu, els tres elements bàsics que intentaré abordar seran l'educació literària, que proposa el canvi de paradigma de l'ensenyament de la literatura com a contingut per al desenvolupament progressiu i sostingut del voler llegir literatura, és a dir, de la motivació intrínseca dels nens i les nenes vers la cultura lletrada. Després, la perspectiva de gènere. L'apropament de la producció literària per a infants des d'aquesta perspectiva, explorant el doble potencial de l'àlbum en tant que formada de lectors literaris i lectores literàries, alhora que font de desaprenentatge dels rols de gènere assignats arbitràriament en funció del sexe biològic. I, finalment, l'escola, com un espai que, en el millor dels casos, esdevé un espai de reforç de la formació literària per als infants, al que se'ls ha permès a casa, viure en un món envoltat de llibres, com diu la Teresa Colomé, i en el pitjor dels casos, com un espai de compensació, en el cas de que se'ls hagi negat als nens i nenes la possibilitat de formar-se com a lectors i lectores assídues. Llavors, com s'aprecia també el títol, he plantejat aquests tres elements com una fórmula. Per tant, intentaré fer encreuaments entre aquestes tres constants, però no tant des del que diuen les expertes en didàctica de la lectura literària, que seria la meva tendència natural, diguem-ne. Bueno, aquest matí hem estat en un congrés amb la Mariona i la Caro, per tant, pot ser el meu propòsit, a moments, si vegi una mica truncat. Però posaré totes les meves forces en tractar-los des de la meva pròpia experiència, com a nen, com a estudiant, com a docent, com a homosexual, com a fill, com a marit, d'entrar altres pètals de la flor que teniu aquí davant. Autoestima, modo on. Llavors, n'hi ha una frase feta que sovint es fa servir aquí en el context ibèric i que trobo a vegades una mica violenta, que versa, no m'expliquis la teva vida. Doncs, malauradament serà aquesta el tarannà de la meva presentació. Llavors, us demano disculpes si en realitat és massa autorreferent la presentació que faré ara mateix. I ho faig perquè és l'única manera que tinc per poder vertebrar la meva presentació i respondre a les dues preguntes que m'he plantejat com les... no sé com dir-ho, com els fars que il·luminaran la meva presentació. La primera pregunta és, en funció de quina literatura s'ha construït la meva identitat subjectiva i lectora, entenent l'identitat lectora com a part de la meva subjectivitat, i quines lectures haguessin estat molt bones companyes durant la meva infància diversa. ¿Vale? Tot i que també m'endinsaré en la literatura que sí que em va fer costat quan ho necessitava, però definitivament amb tota la producció actual que hem pogut recopilar, si hagués abordat molt dels textos que estem analitzant avui dia amb la Mariona i la Caro, probablement la meva visió del món pel que fa a la diversitat de gènere hagués estat molt més nodrida, molt més ampla, i el patiment hagués estat menys. Ja us diré més o menys per què parlo una miqueta de patiment. Clar, en principi vaig sentir la temptació de plantejar un tercer interrogant en funció de les persones que m'acompanyen en el camí de la vida, sobretot de la meva mare. Però després vaig pensar que fer aquesta mena de psicoanàlisi sobre com els hi haguessin impactat les lectures que per mi van resultar terapèutiques, a més de pretensiós, hagués estat profundament injust, bàsicament, perquè mai serem, i jo mai seré l'altre. Entendre això, de que mai serem l'altre, que mai podrem mirar com mira l'altre, és una feina que no és fàcil, és un treball reflexiu, laboriós. Primer, adonar-se que l'altre mai no observa el mateix que nosaltres, malgrat centrar-nos tots alhora en la mateixa flor, per exemple. I segon, que el sentit no roman a les coses, sinó que som nosaltres qui les revestim de significat. Per tant, quan dos mires una mateixa flor, en realitat allí n'hi ha dues flors. Si ens recolzem en la recerca del doctor Rachamandran, pot ser la neurona Gandhi, aquella neurona que no distingueix entre un i l'altre, hagi estat el responsable d'aquest biaix. El biaix del meu pensament inicial, del que em vaig empenedir. I que espero haver fugit d'aquesta tendència. Si durant la meva presentació noteu que m'estic arrugant la mirada de l'altre, feu-m'ho veure, sisplau. La idea és que puguem totes alhora activar en realitat la neurona mirall, per tal que pugueu reflectir-vos en la meva experiència i agafeu d'ella el que us sigui útil. Sobretot les lectures que apareixeran en el transcurs de l'itinerari que us presentaré. ¿Vale? Doncs començo. La primera foto és la primera fotografia és de la meva ciutat natal, Valparaíso, ciutat patrimoni de la humanitat, tot i que avui dia, si mireu fotos actuals de Valparaíso, està molt i molt derruïda des de l'esclat social que va començar el dia 18 d'octubre de l'any 2019. I bueno, vaig néixer en aquesta ciutat preciosa, molt colorida, tot i que els més crítics diuen que en realitat Valparaíso és una misèria pintoresca, perquè en realitat són cases que són molt boniques, però la meitat s'estan caient i probablement el proper terratrèmol que tinguem, moltes d'aquestes cauran definitivament a terra. Però és una ciutat que per alguna raó encanta, és com diu el Gitano Rodríguez, que és un cantant de la meva ciutat. No se puede dejar sin que nos falte y no se puede vivir sin conocerla. Llavors, si algun dia teniu l'oportunitat de visitar-la, tant de bo no ara, perquè la trobaré una miqueta lletja. Però com que les coses estan canviant a Xile perquè s'està escrivint una nova Constitució, la primera Constitució de la història de la humanitat, la primera Constitució paritària de la història de la humanitat, llavors esperem que d'aquí a no poc temps la cosa hagi canviat i que, bueno, les ments és molt difícil canviar-les, però, bueno, a veure si veiem algun canvi. Molts xilens estem molt esperançats que en aquesta Constitució ens tregui del neoliberalisme apabullant que ens té esclavitzats al capital. Llavors, aquí vaig néixer en el si d'una família treballadora, tradicional i molt, i molt, molt, molt cristiana. Aquests són els meus pares, recent casats, i en la tercera foto és el meu pare sostenint-me en els seus braços, recent nascut. De fet, la mare diu que aquesta foto és especial perquè el meu pare tenia molta por d'agafar-nos en els braços. Per tant, és un moment que no era comú, perquè li donava por. La por que tenia el meu pare era que caiguéssim al terra. No sé per què. M'imagino que tots tenim aquesta por, però ell no podia amb ella, no es podia agafar. Pot ser que sigui també una excusa per no fer-s'hi càrrec, però bueno. Mira, i aquí estic posant-me els ulls del meu pare. Veieu que començo amb els biaixos. Canvio de diapositiva. Aquestes, el que veieu aquí en aquestes quatre fotografies, són quatre espais vitals on em vaig criar, a més del nucli familiar, que el considerarem un cinquè. Què tenim aquí? Tenim un temple, tenim dues escoles i una universitat. Per què fa el temple? A casa meva només hi havia un llibre de referència, que era la Bíblia. Específicament, la traducció de Reina Valera de l'any 60. Des de molt petit recordo que les històries de la Bíblia, plena de literatura i de relats fascinants, em situaven en una posició molt contradictòria, una mica tensa, entre el gaudí literari i la culpa cristiana. En sentir-me atret pels nois de l'escola, per exemple, des de ben petit. Aquest fet de sentir-me traigut pels nens, llavors estava en tensió com en una relació d'amor i odi amb la Bíblia perquè m'agradava i era l'únic recurs literari que tenia, perquè a més a l'escola, la biblioteca era un temple també, on no s'hi podia entrar, ben bé no s'hi podia entrar, o si entraves era perquè andaves castigat. Llavors, més tard, vaig descobrir a Saramago durant la meva joventut, durant els 20, i ell va ser un punt d'inflexió per iniciar un procés de neteja interna pel que fa a la culpa cristiana que cap nen s'hi mereix patir. Més tard, aquest escriptor portuguès va arribar a la meva vida com un bàlsam. Sí que era possible, com a lector, transgredir i desacralitzar les històries de la Bíblia sense que això esdevingués un desencadenament de la ira divina sobre mi. Llavors, va ser una de les primeres lectures sanadores que vaig tenir. Si teníeu una cultura molt cristiana també i no teniu problema amb la transgressió del dogma, llavors llegiu a Saramago perquè és una història en Caín que el que fa principalment és agafar l'Antic Testament i reescriure'l en un format de corrent de la consciència, reescriu tota l'Antic Testament, sinó que alguns passatges específics. Per exemple, i me recordo molt bé de la culpa que vaig sentir quan reia moltíssim en el moment que explicava Saramago, que no sé si coneixeu la història de Josué, que li va demanar a Déu que detingués el sol, que no se posés el sol per tal de que no caigués la nit i no poder derrotar els seus enemics. Això és el relat de la Bíblia. I Caín el que fa en aquest llibre és representar la mateixa escena, però quan Josué li demana a Déu que detingui el sol, Déu li diu: però si el sol està detingut, el que s'hi mou és la Bíblia. I el Josué li dius, com pot ser sacríleg amb tu mateix? Com pots dir això? Si suposa que el centre de l'univers és la Terra i tot s'hi mou al voltant d'ella. És molt interessant i, a més, la desacralització de moltes històries de la Bíblia de l'Antic Testament és molt interessant. Després, quin altre espai? L'escola. L'escola primària, que és la que està a dalt, i la del sota, que és la secundària. Aquests són dos centres on vaig cursar la meva educació obligatòria. En primer lloc està l'escola alemanya, de 255, tant de bo, o sigui, en algun moment va començar a tenir nom, perquè abans d'entrar, que ja estudiaven els meus tiets, era només una escola amb número, era l'escola D255, després li van donar identitat, tot i que en aquesta escola no sé si li han donat la millor identitat possible, el fet de tenir el nom d'escola alemanya li va donar com la llicència a la direcció a portar l'escola amb una forta marca autoritària. Recordem que el règim d'en Pinochet va acabar, entre cometes, l'any 1990, després de 17 anys de forta repressió a la diferència política, que inicià amb el cop d'estat que va fer fora el govern del president que dona nom a la biblioteca que ens convoca, Salvador Allende de Gossens, i va acabar amb una transició democràtica propactada. ¿Vale? Us fa ressò això? Pot ser que us vingui de prop. Probablement sí, us faci ressò. Jo no vaig ser testimoni conscient de cap canvi, perquè l'escola va romandre els procediments de control de l'escola. Per exemple, que els cabells no podien tocar el coll de la camisa de l'uniforme. Més tard, em costa el so de la D final amb la V en el català. Més tard vaig descobrir literatura infantil que hagués estat molt útil per comprendre la meva situació d'ignorància que el mateix sistema imposava respecte a la situació política que havia en la meva ment normalitzat. Per exemple, la composició de Escarmeta i Ruano, Años difíciles de Juan Farías, que és una història de una noveleta petita per a nens ambientada en la Guerra Civil Espanyola i en un poble de l'Espanya Profunda, i la història d'en Ferdinando, per exemple. Són fars que van donar llum a moltes situacions opressives que vaig poder qüestionar. Sense dubtes, aquestes lectures podrien haver donat respostes a moltes incerteses, per exemple, el fet que la supressió de la meva identitat diversa, que ja es manifestava molt, molt aviat, responia precisament a un control autoritari que va trobar un suport incondicional en l'Església protestant evangèlica on jo em vaig criar. En aquells dies, l'escola tenia tres línies, tres línies per cada un dels graus, dels 8 graus que conforma l'educació bàsica. Si considerem la ràtio d'estudiants per aula era de 40 estudiants, tindríem un total aproximal de 1.600 nens. I només nens, perquè era una escola d'homes. Recordo que amb 8 anys vaig gosar confessar-li al meu millor amiguet que trobava maco el guaripola. No sé si us sona el guaripola o el tambor major, que és en una banda el que porta el ritme al davant de tot. Doncs li vaig comentar que el trobava maco, bonic, el noi que portava la guaripola. I, bueno, una bona quantitat de companys s'hi van assabentar i l'etiqueta de maricón em va acompanyar com un calvari durant molts d'anys. Ara que puc observar això en retrospectiva, certament la producció literària d'en Bernat Cormán m'hagués pogut ensenyar que el que sentia estava bé, que no hi havia cap problema en sentir-me traïcut per un noi, que la meva diferència era part del panorama natural del que pot arribar a sentir una persona perquè som diversos, axiomàticament diversos, i que l'assignació d'un rol de gènere específic en funció dels nostres genitals és una quimera aixecada pel sospitós de sempre, el patriarcat. Ara bé, com que vaig créixer en un context molt musical, perquè el protestantisme xilè heredat del predicador espanyol Joan Juan Bautista Canut de Bon Gil, sona molt català això, d'aquí també ve el sobrenom que reben encara els evangèlics a Xile, que són els Canutos. Aquest va promoure un estil de lluança basat en guitarres, acordions, mandolines i panderetes. Des dels 8 anys feia ballar la mandolina, la tocava molt bé. Vaig ser un prodigi amb aquest instrument, tant així que en poc temps vaig superar la mestra, la meva mare. Quan la mestra de cinquè, la mestra que vaig tenir entre cinquè i vuitè, es va assabentar d'aquest talent, m'hi va ficar en cada acte a tocar la mandolina i a sorprendre la resta amb l'agilitat que tenia amb els meus dits. Cada dilluns, a més, sagradament a l'escola s'hi cantava la cançó nacional de Xile, l'himne nacional d'Alemanya, i en aquest moment la Caro s'hi posarà les mans al cap, i també l'himne de l'escola. Endevineu a qui posaven a la tarima a dirigir a 1.600 estudiants, doncs a mi, un servidor. D'aquesta manera em vaig guanyar el respecte dels meus companys, que em va empoderar molt. Però va ser un empoderament un poc alliberador, perquè en realitat m'havia guanyat la confiança suficient per defensar-me, a cops, fins i tot, si fos necessari, però no per acceptar-me diferent. Fins ben entrada la meva joventut no vaig poder arribar a aquest punt. Per aquesta raó és que l'àlbum de Tommy de Paola, Oliver Button, és una nena, em resulta molt terapèutic perquè em reflecteixo molt diafanament en la seva història i per desbordament també en la del seu autor. L'Oliver és un nen sensible que no li agrada fer les coses que se suposa que li haurien d'agradar a un nen. En canvi, l'activitat que realment gaudeix és la dansa, raó per la qual rep el rebuig dels seus companys barons. O sigui que és molt similar al que jo hi patia. L'argument és similar al de la pel·lícula Billy Elliot, però sense abordar cap conflicte polític com a rerefons, com si ho fa la història d'en Ferdinando, per exemple, que també és un llibre que m'hagués fet costat i m'hagués ajudat moltíssim a poder portar aquesta situació. Independentment que el context social, familiar i d'ensenyament de l'Oliver estigui quadrat amb els models tradicionals, l'obra permet qüestionar-se si realment cal arribar a l'acceptació dels pares mitjançant un procés de validació que doni un salt conduït a l'encaix en l'hegemonia. És així com vaig caure en un bucle viciós, el de demostrar ser mereixedor de l'estima dels demás, malgrat l'ataca de la homosexualitat sobre mi. És mariquita, però toca bé la mandolina. És mariquita, però és bon company. És mariquita, però és responsable. És mariquita, però és obedient. Molt similar al tipus de personatge que desenvolupa el Bernat Cormand en El nen perfecte. Cap nen es mereix haver de validar-se. Tots som vàlids tal qual com som. De cap de les maneres buscar el perdó o la redempció per haver manifestat sentir-me traigut per un altre nen, per haver jugat a faldilles amb el ponxo de la meva mare o per haver jugat a passarel·la d'alta costura amb maquillatge i talons de la meva tieta o creure'm una ballarina del Juego de la Oca. Tot això no estava malament. Llavors, el panorama va canviar radicalment quan vaig entrar a l'escola secundària. Aquesta és la meva escola secundària, la que veieu aquí en la fotografia, el Liceu Eduardo de la Barra, un dels pocs instituts públics de qualitat que hi ha al país. Tenia 12 línies per cada un dels 4 nivells educatius obligatoris de l'educació secundària a Xile. Doncs estem parlant d'una escola d'uns 1.900 estudiants. Jo estava a la línia H. I la darrera línia era la L. ¿Vale? Per primera vegada en tota la meva vida em vaig trobar amb companyes dones i vaig formar part del cor d'estudiant amb un gran renom nacional. Aquí la literatura va tenir una presència molt forta en trobar-me en professorat especialista, tant a l'assignatura troncal del llenguatge com a optatius de literatura hispanoamericana. aquí vaig conèixer el Reinaldo Arenas, per exemple, el Manuel Puig i, sobretot, el Pedro Lemebel. Aquest últim autor retratava les misèries del món homosexual assetjat per la discriminació, la sida i el neoliberalisme galopant en el nostre país. Lectures com Loco Afán, Cròniques de Sidario, i la seva única novel·la, Tengo miedo torero, van ser una porta d'entrada a la vivència del meu pètal sexoafectiu amb natural i fins i tot desenfadadament. Fugint del que pensara la resta, sense incloure a la meva família, evidentment, per als quals jo seguia sent un bon cristià, una mica amanerat, però encara en la senda correcta del Senyor, diguem-ne. Van ser 4 anys de guaret on em vaig preparar per sortir al món i viure la meva llibertat tan bon punt arribés a la majoria d'edat, perquè a Xile es fa la majoria d'edat als 18, i als 18 estàs encara a l'escola obligatòria. No és com aquí, que ja pots sortir als 16. Doncs, aquesta és la meva universitat, la Universitat de Playa Ancha, on em vaig formar com a docent de llengua i literatura. La Universitat de Playa Ancha, l'antic Institut Pedagògic de la Universitat de Xile, desmembrada per l'acció de la dictadura com una forma de desarticular el moviment estudiantil, especialment reprimint durant la dictadura, van ser la meva estada aquí 5 anys meravellosos. Com podia haver-hi tanta diversitat en un mateix lloc, sempre em preguntava. Venen aquí a estudiar totes les minories oprimides? Em preguntava. Doncs semblava que sí. Aquí era un mes, una espècie, la universitat era una espècie d'oasi, on em vaig permetre anar a la cerca de la meva identitat sexoafectiva amb el suport d'un entorn que vaig sentir com mai abans molt acollidor. L'excusa de dormir fora per estudiar va ser el meu tiquet al descobriment d'altres nois amb cicatrius a l'ànima similars a les meves, altres espais, altres maneres de ser homosexual. Als 18 anys vaig deixar de congregar-me al temple i als 22 el tupido velo que s'havien posat els meus pares ja no va ser suficient per invisibilitzar un fil que a totes llum havia sortit de l'armari i anava pel món gaudint i aprofitant el temps perdut. Va ser aquí a la universitat on vaig sentir per primera vegada el terme feminisme, a una classe de semiologia dels mitjans de comunicació, i em va fer molt de ressò el reclam de les dones sobre l'arbitrarietat que significa assignar rols a les persones en funció del que tenen entre les cames. Vam discutir a classe sobre el masclisme romanent al Pablo Neruda, per exemple, en la frase «Me gustas cuando callas porque estás como ausente», el reclam de la Sor Juana Inés de la Cruz, en el seu «Hombres necios que juzgáis a las mujeres sin saber», i a la tríada poètica de grans poetesses de Llatinoamèrica de la primera meitat del segle passat. Parlo de la Gabriela Mistral, professora poetessa i possiblement lesbiana, a Juana de Ibarburú i a l'Alfonsina Storni, que van plasmar en la seva poètica l'opressió dels homes denunciant el que avui dia coneixem com a masculinitats tòxiques. El Héctor, El hombre extraordinariamente fort, que és un àlbum que està aquí en el centre de la diapositiva, una obra infantil que aborda el tema de la masculinitat no hegemònica, deconstruïda, hagués estat una bona contrapart per poder matitzar allò que denuncien les poetesses esmentades. Si hagués conegut l'obra de Magali Leuche, autora d'aquest àlbum, abans d'arribar en aquesta tríada de poetesses, hagués tingut encara més eines per poder desmuntar aquelles masculinitats tòxiques que agobiaven aquestes dones i a totes les dones en general. Dic això perquè el llenç on vaig dibuixar la meva identitat diversa com a homosexual no era del tot blanc. Portava les taques d'allò gay, és a dir, d'una manera de conformar la meva identitat sexual en línia amb el que el sistema va començar a acceptar com a homosexualitat normada, que bàsicament es tolerava en la mesura que féssim les nostres marranades en privat. Per a tot el demés, havia que encaixar en el motlle heterosexual. Llavors, segueixo. Però la cosa no va canviar sinó fins als meus 28 anys, quan vaig demanar la beca per fer un màster a l'Autònoma, a la Universitat Autònoma de Barcelona. El meu aterrament a Barcelona va a ser el començament d'una etapa de desaprenentatge de molts d'aquests biaixos antocèntrics que redueixen a una frase problemàtica per a molts homosexuals encegats per la pressió d'encaixar en un model masculí hegemònic. La frase és: se't nota molt la ploma. Aquí a Catalunya, específicament a Barcelona, cosmopolita, podia portar una tifa al cap amb la ploma clavada i ningú em diria absolutament res. Això m'havien dit a Xile i és realment així. Aquest alliberament m'ha portat a entrar a la recerca al voltant de la diversitat de gènere amb el meu esperit ja curat del meu patiment de la meva infantesa pel que fa a la meva opció sexual. Amb tot aquest background, puc dir que puc entrar avui dia amb la Mariona i la Caro, que estan portant aquest projecte que està financiat per el Ministeri de les Arts, les Cultures i el Patrimoni de Xile, puc entrar en aquesta recerca amb les ferides relativament curades. I en el cas que n'hi hagi alguna, sempre trobo algun llibre que em serveix com a parche, com a curita, diguem-ne. I en aquest camí de descobrir llibres que parlin de diversitat de gènere i que la tracten de manera explícita, com també altres llibres que podrien tractar la diversitat de gènere sense que la manifestin, per exemple, el Quixot, jo sempre dic el Quixot de la literatura infantil, que és per mi l'Elmer, és un llibre del que s'hi pot parlar absolutament de totes les diversitats sense que el mateix llibre tracti cap de manera explícita. Ara mateix estem portant amb la xarxa de biblioteques de la Diputació de Girona el projecte que s'hi veu projectat, que es diu Diversificació de Gènere, que precisament planteja la possibilitat d'utilitzar el llibre àlbum com un element transgeneracional. És a dir, que la literatura infantil, si bé té un lector model, podem tractar els temes, tots aquests temes que hem tractat fins ara, amb persones de qualsevol edat. I m'imagino que les persones que estan inscrites en el club d'àlbum ja ho poden veure, que en realitat aquesta lectura dialogada no només és per poder ensenyar literatura, sinó que també aprendre des de la literatura com ser persones obertes i que comprenguin que en realitat som intrínsecament diversos i que en realitat l'encaix que volen dins d'un motlle heteronormat, això és lo raro. Llavors, aquí hi ha un petit recull de les obres, algunes són... N'hi ha de tot, hi ha obres que en realitat tenen molt de biaixos, que en realitat són analitzables i observables, perquè amb la recerca que hem portat a terme amb la Mariona i la Caro, ens hem adonat que en realitat la mateixa diversitat, o sigui, fent un anàlisi metadivers, diguem-ne, la mateixa diversitat és una escala de grisos, diguem-ne, que no és ser o no ser divers. I això ho hem notat en alguns llibres, per exemple, com ho deia abans, que en l'Oliver Bottom és una nena, és un llibre on el nen està dins d'un món totalment heteronormat. De fet, el seu pare li diu a l'Oliver: has de fer coses de nen, i li mostra una pilota, per exemple, i el suport que rep l'Oliver és només del món femení, que això és un altre tret rescatable i que en realitat és així. La major connexió que vaig tenir quan vaig confessar per primera vegada que m'agradaven els nois després de que havia tingut aquest trauma quan era petit, tenia 7 anys, després no, aquestes paraules no van sortir de la meva boca sinó fins als 14, 15 anys, I s'ho vaig dir a una amiga de l'escola i el recolzament que vaig sentir d'ella, tot i que potser no sigui un recolzament madur i, o un recolzament realment com, que m'hagués ajudat a superar-lo a nivell, no sé, a nivell de... com una teràpia, diguem-ne, en absolut, però almenys tinc al meu cap que la primera persona que em va dir no passa res per això va ser una dona. I la tinc al cap i és un record constant que tinc aquesta vegada que vaig dir que era homosexual i que vaig rebre de la meva amiga va ser un no passa res, tu has de seguir la teva vida. Paraules que no he aconseguit de persones molt més properes que una amiga. Llavors, amb tot aquest background, llavors estem portant a terme aquest projecte que es transformarà en un bibliopack, en una bibliomaleta, que començarà a itinerar a partir de novembre i després a partir del gener. En el cas de que us interessi, trucar-me, no, a mi no, a la Cristina Ros de la Diputació, perquè us faci una visita i us presenti el meu personatge, perquè faig una miqueta de performativitat per als nens més petits. En el cas que sigui per nens petits, me disfraço com una fada. I en el cas de que siguin per nens més grans, fer un taller en el qual la literatura infantil sigui un pont cap a l'entesa de la diferència i intentant donar-li aquest vessant transgeneracional de que en realitat està el lector model és un nen, però en realitat podem gaudir, que jo ho faig, gaudir moltíssim amb la lectura literària enfocada als nens. M'he quedat curt de temps, o sigui, no, al contrari, em sobrarà molt de temps perquè la presentació ja gairebé s'acaba i voldria posar aquesta frase com a broche d'oro del Pedro Lemebel, que diu que hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero. I ho dieu d'aquesta frase en l'any 86 en el context del Congrés Nacional del Partit Comunista, on ell diu que la principal discriminació l'ha patit precisament dels seus companys més propers. I això no és una cosa rara. En realitat, moltes de les persones que vivim dins de la diferència, el primer rebuig que rebem és de les persones més properes. I això és molt... molt colpido. Doncs això, moltes gràcies. Aquí teniu a la Fada Butjosa treballant als bibliocasals d'aquest estiu. Aquest estiu no he tingut vacances durant l'agost perquè vaig fer la direcció de bibliocasal amb perspectiva de gènere a 3 biblioteques de Barcelona i un dia me va fallar una monitora i jo vaig fer de monitor posant allí l'ombro i bueno, va ser una experiència meravellosa estar amb els nens i veure i percebre com aborden o què passa amb els nens quan se'ls parla o quan se'ls canvia el model, perquè clar, veure un noi amb un... Bueno, jo noi, tinc 39, no soc tan noi, amb ales roses i una de les nenes em va dir, clar, i això va ser molt aclaridor de com probablement observin la diferència de gènere els nens, perquè no l'associen en absolut al fet de que un sigui home o l'altre sigui dona, sinó que una nena em va dir, però tu no pots ser una fada perquè tens barba. Llavors no m'estava qüestionant el fet de que sigui home, sinó que perquè no havia vist mai una fada amb barba. Doncs li vaig dir, aquesta és la primera vegada que feus una i estaria bé que comencessis a veure més fades amb altres estructures que no són les que naturalment s'hi veuen i s'expressen comúment en la literatura, que estan molt esbiaixades també cap al sistema patriarcal. Però bueno, crec que si fan lectures dels clàssics, per exemple, de la literatura infantil i els hi donem una volta, Crec que els nens també podrien entrar a comprendre quines són els trets discriminatoris que hi ha darrere l'actuació dels personatges, per exemple, de la Caputxeta Vermella, que no cal treure-la del nostre panorama de corpus, sinó que el que s'hi pot fer perfectament és abordar-la amb una perspectiva crítica de manera tal que no sentin els nens que els models que s'hi estan donant en la literatura són els mateixos models que s'han de seguir en la vida real. Doncs això, agraeixo moltíssim que m'hagueu escoltat, la vostra atenció, espero no haver estat massa monòton i bueno, ara obrirem la paraula en el cas de que em vulgueu dir alguna cosa o si en realitat teniu alguna cosa apuntada en algun moment que pugui haver incorrit, no sé com en català, incorrit en algun tipus de biaix discriminatori que, com ja us deia abans, a vegades m'hi surten perquè, malauradament, estem criats en aquest món patriarcal i, com deia una professora una vegada, li vaig escoltar a l'Eloi mentre feia classe, és que tots i totes som masclistes, en alguna mesura, i perquè estem en aquest món. Llavors, la lluita, en realitat, no és que s'hi mori el patriarcat en el món, sinó que és que s'hi mori el patriarcat en un mateix. I si el patriarcat mor en un mateix, llavors estem fent una bona lluita. Amb això no estic dient que la lluita al carrer i sortir a cridar per drets no sigui una bona... o sigui, que encara no sigui una manera d'expressar les necessitats i les demandes dels col·lectius minoritaris, al contrari, és totalment necessari, però crec que també s'hi podria tenir una altra sensibilitat per poder abordar-la en el si de la llar i en el si d'un mateix, observar-nos quan som profundament o superficialment patriarcals i intentar canviar perquè al cap i a la fi canvia el món. I ens duri aquest món perquè, clar, el tema de la destrucció del planeta també està directament vinclada amb una política extractivista que ve des d'un món molt econòmic, empresarial, que està molt comandat també amb homes. Llavors, crec que hi ha molta feina a fer. Aquest matí en el congrés en el que estàvem s'expressava això de que en realitat la literatura hauria de servir com un pont cap a l'entesa des de la cultura literària, intentant no instrumentalitzar-la massa, però la discussió sobre el gaudir literari a seques llavors s'està superant una mica, o sigui que en realitat ja no s'hi pot tenir aquesta consciència de que en realitat s'ha de formar el lector literari perquè només gaudeixi, perquè es desconeix que en realitat en la literatura n'hi ha formes i maneres d'aprendre a ser millor persona, que és al cap i a la fi la feina que tenim a l'escola. Això. Ara em callaré. Tenim mitja horeta per si voleu dir-me alguna cosa, algun dubte o el que sigui. Moltíssimes gràcies per escoltar-me.
Ara. Ja veig la primera mà aixecar, Marta. Comença directament, et deixo paraula.
Ai, ara, hola.
Hola, Marta.
Ah, sí. Vale. Mira, jo tenia dos dubtes. Un primer és que alguna
Marta,
vegada...
Marta, voldria... Ah, sí.
Em sentiu bé?
Sí.
Vale. Que alguna vegada havia sentit... Que moltes vegades ens fixem en llibres que explícitament parlen de temàtiques d'aquest tipus. Per exemple, no me'n recordo ben bé de títols, però hi ha un que diu no sé qui té dues mares, no? I el tema del llibre és té dues mares, no? I deia, és interessant aquests llibres, però sobretot seria interessant doncs, que en un llibre, jo què sé, d'algú que va, no sé, de que va a la selva, tingui dues mares i que sigui un fet com anecdòtic, com O sigui que seria com un pas més, no? Que aconseguir això seria el pas cap a normalitzar, cap a interioritzar sí. aquestes coses, no? Tot i que entenc que el valor que pot tenir aquest, no sé qui, té dues mares, de cara a el que deies tu, no? Aquest procés de sanació que pot necessitar gent o potser, jo què sé, d'algú que coneix algú i també de normalitzar-ho, no? Però, bueno, això, la importància aquesta.
Sí.
I una mica relacionat amb això, el llibre aquell que has comentat de no sé qui és una nena...
Oliver Button, sí.
Sí, que... I, bueno, jo tinc dos fills petits i sempre m'ha agradat molt, doncs, comprar els llibres i així, no? I aquest una vegada me'l vaig estar mirant i no el vaig voler agafar perquè em va semblar com el meu fill encara no té aquest prejudici i llavors com si de seguida poguessin quedar antiquats en nens que ja tinguin una mica superada aquesta perspectiva, sí. doncs obrir-los-hi cap a, és que podem insultar algú. Saps què vull dir?
Sí.
I ja està, aquestes dues coses.
Sí. Vale. Pel que fa a la Paula té dues mares, clar, aquest llibre és molt descriptiu de l'afany didactista, del que parlen moltes teòriques de la literatura infantil i juvenil, que vol dir que instrumentalitzar el llibre per aprendre coses més enllà o que el gaudeix literari quedi relegat a un segon pla. És molt descriptiu d'això, però a l'epíleg del mateix llibre ja posa l'autora. Aquest llibre està construït perquè els nens que tinguin famílies diverses puguin tenir un referent. I en aquest sentit és supervàlid que existeixi aquest tipus de llibres que li donin a les persones que, per exemple, viuen en tipus de famílies diverses o que qualsevol situació que escapi al model de família judeocristiana. Llavors, està bé que existeixin aquests llibres que donin aquest referent. El problema és quan aquesta intenció s'hi reprodueix en tota la producció editorial, diguem-ne, d'intentar posar de relleu una situació problemàtica per al nen, però que sigui aquesta la inspiració del llibre i no crear un llibre, una lectura literària perquè sigui disfrutada per als nens. Jo crec que aquest equilibri és fràgil. Ara, pel que fa a l'Oliver Button, clar, l'Oliver Button jo crec que avui dia funciona amb la mateixa clau de la Paula té dues mares, perquè hi ha moltes coses que estan molt superades i més a més aquí en Europa, que és la llibertat, són molt més marcades que en altres llocs del món. Per tant, clar, l'Oliver Button en el seu moment, perquè clar, l'Oliver Button és del 79, és molt antic, i clar, en el seu moment... deu haver estat una obra molt... que els docents i els pares que viuen, que tenen una consciència més progressista, diguem-ne, si se'n permet la paraula, de poder normalitzar el fet de que a l'escola s'hi poden trobar nens homosexuals i en el cas de que un nen sigui homosexual, llavors demostrar-li que en realitat no passa res amb que sigui així. Però clar... com que ja ha passat de moda, com dius tu, aquesta situació, perquè està molt més normalitzada, si podria interpretar com que dona peu al que els nens pensin que això d'insultar i de considerar que l'altre és inferior i que després no passa res si te disculpes, perquè el que fan al final del llibre és borrar on posa nena i posen estrella, o sigui, Oliver Button és una estrella després d'aquest procés que ha passat de validació mitjançant el seu talent, podria ser perillós. I crec que seria observable, o sigui, que és digne d'observar en el sentit de que com que ja l'homosexualitat i el ser divers en molts contextos ja està totalment naturalitzat, que és millor la paraula que no normalitzar, ja està naturalitzat, potser en aquests ambients esdevingui una obra que incentivi a la violència. No ho sé. Jo crec que s'hi podria observar perfectament en algun taller, per exemple, tenia algun... És observable. I perquè no sé si teniu algun exemple, no sé, Mariona o Caro, si teniu algun exemple d'algun llibre que té també aquesta vessant, que en realitat ja són antics, que aborden problemàtiques que no necessàriament avui dia passen de manera tan recurrent i que s'hi transformin en un referent per lo dolent que porta el llibre. Això, no sé si t'he respost. La segona pregunta probablement no hagi estat gaire clar perquè m'has deixat també pensant en el que m'acabes de dir. Clar, l'Oliver Bathum en algun moment a mi també em va portar clar, però havia estat molt terapèutic per mi perquè em reflectia molt en l'Oliver Bathum i m'encantava, i després amb el temps vaig pensar, però per què l'Oliver Bathum ha de fer això, de validar-se davant dels seus pares? Això és legítim? Bueno, sí, però no hauria de ser així. Haurien d'acceptar, les persones haurien d'acceptar-se pel fet de ser persones, bàsicament. O sigui, no... I bueno, aquest biaix sí que el vaig observar i és criticable. Però aquest, el que dius tu, de que podria donar peu a que en realitat els nens s'hi comportin de manera violenta perquè normalitzen aquesta violència, i és una violència, a més, que s'està normalitzant molt en la nostra societat avui dia, podria potser transformar-se en un problema. Bueno, no sé si alguna persona que conegui l'Oliver Bathum també pensa alguna cosa similar o si ha fet alguna reflexió en aquesta estona. Gràcies per la teva pregunta, Marta.
Cristian, com que ens convidaves un moment a dir si n'hi ha alguna així. No sé, potser amb una reformulació moderna, el nen perfecte també introdueix una mica, no?, aquest dubte de envalido, no?, portant-me bé, però també ens deixa una mica el dubte si realment no hi ha, no?, la visió, cap altra visió a part de la del nen perfecte. No sé si el vols explicar una mica, perquè jo l'estic donant com per conegut.
Sí, i potser... sí, sí. Bueno, sí, el Net Perfecte és un llibre, és molt, com dir-ho, molt suau, no és la paraula, és molt... ui, no se'm ve la paraula, se m'ha anat. Però bueno, el que vull representar amb aquesta paraula que no se'm ve al cap és que és lleuger de llegir, és molt... A més, la il·lustració està feta és molt com difuminada, o sigui que... de manera tal que la història tingui més pes, que és un nen que a cada pàgina del llibre s'hi mostra el rellotge per poder representar molts moments del dia, des de l'esmorzar de matí, anar a l'escola, tornar a casa, a passejar el gos, ajudar la mare a fer el sopar, i a la nit... doncs, amagat, el que feia era posar-se la roba que ens imaginem que era de la seva mare. Clar, en totes les pàgines representa un nen perfecte, i a la darrera pàgina el nen està travestit. Clar, quin conflicte ve al cap ara mateix? A la darrera pàgina deixa de ser perfecte el nen pel fet de que en realitat tingui aquesta tendència a voler vestir-se de dona, sense que necessàriament el nen sigui homosexual, perquè la meva mare, per exemple, em va portar al psicòleg, i el psicòleg li va dir: deixi el nen que faci el que vulgui. El nen és normal, o sigui que no... bueno, i després no va poder administrar-lo gaire bé, perquè va ser recurrent, evidentment, que jo volia descobrir coses. I també me reflecteixo moltíssim en el nen perfecte, perquè, clar, jo no era tan perfecte com el nen perfecte, perquè, per exemple, a l'escola no m'anava tan bé com ell, ni tampoc tocava el piano. Però sí tocava la mandarina. Però, bueno, el nen perfecte també, jo crec que d'alguna manera en deixar obert aquesta, el valor que recaigui, el valor sobre si això està bé o està malament, que recaigui en el lector. Clar, si una persona que lo agafa en una llibreria i lo llegeix i arriba al final d'una pàgina, probablement una persona que sigui, no sé, homofòbica, trobarà que el llibre o és una merda, o d'altra banda, a reafirmar en ell que això no està bé, perquè no perquè el llibre deixa obert el judici al lector, com similar al que passa amb Sirenes i en El casament, amb Jessica Lord, que controla molt bé aquesta tècnica de deixar que el conflicte se desenvolupi dins de la ment del lector i no en el relat ni tampoc en la il·lustració. És interessant. Jo crec que la recerca al voltant de la literatura infantil i juvenil en perspectiva de gènere hauria d'anar per aquesta via, d'intentar resoldre com representem la diversitat sense que necessàriament els biaixos siguin tan bèsties en el cas de que no s'hi puguin evitar. Això.
Jo m'agradaria afegir-li al amb el que ha fet èmfasi el Cris sobre el quan cau amb el lector, no? Ell ja justament ha mencionat Sirenes també, que és un recurs interessant literàriament parlant, quan el conflicte, perquè nosaltres amb aquesta investigació ens hem adonat que sovint la diversitat sexual o de gènere és relacionat amb un conflicte, quan, com ja introduïa també ara mateix la Marta, no? Que no cal que hi sigui aquest conflicte per si sol, que de vegades el conflicte és molt més aquesta mirada de l'adult, amb una experiència personal amb el llibre d'en aquest concret, el Bernard Pomman, El nen perfecte, amb un club de lectura amb uns nens de segon i tercer, el vam llegir i és el que explicava el Cris, que ho deixa molt implícit, que hi hagi un conflicte amb el lector, és el que decideix si això és un conflicte o no, i els nens realment de segon i tercer. De fet, el trobava una mica avorrit en aquest sentit perquè era doncs, un nen que fa tot perfectament i ja està. I no hi veien la gràcia quan el lector adult, amb aquesta última pàgina, on de cop i volta apareix vestit amb un rossejant allà com a dona, no amb roba femenina, diguéssim, no com a dona, sinó com amb roba femenina, i nosaltres, sí. Allò ens sorprèn molt, amb aquest club de lectura de nens de segon sí. i tercer, no hi ha cap conflicte, no hi havia cap interès en especial, era com, doncs, mira...
I a més, no és qualsevol roba, no és qualsevol roba, perquè és una boa de plomes i un vestit de nit. O sigui, clar, no és qualsevol roba la que s'hi posa. O sigui que no és a l'atzar que el Bernat Cormann hagi posat aquesta roba precisament perquè les persones que són homofòbiques li causarà aquesta impressió de que el nen serà travesti. No sé si m'explico, i no necessàriament. Jo, avui dia, bueno, no sé, sempre em pregunto què hagués passat en la meva infantesa si m'haguessin deixat ser com jo volia ser, com jo naturalment tendia a ser. Hagués estat bisexual, hagués estat un nen trans, no ho sé. Perquè, clar, com que me van xafar aquesta... la diversitat mateixa, o sigui, no m'hi van deixar viure dins de la diversitat, llavors no m'assabentaré mai de quin tipus de sexualitat hagués assumit en el cas que no m'haguessin castrat el descobriment de la meva sexualitat i de la meva diversitat de manera lliure. Però de totes maneres, seguint els preceptes i els estudis que va fer al principi del segle passat, el Kinsey, de fet hi ha un llibre i també un documental que es diu l'informe Kinsey, de que en realitat som axiomàticament diversos i que els homes que li agraden només les dones són i les dones que li agraden només als homes són dos extrems d'un contínuum, que la majoria de la població ens ubiquem al centre. Per tant, potser sigui una interpretació massa per sobre, però no és tan descabellat pensar que si no haguéssim nascut en aquest sistema tan castrador, potser seríem tots bisexuals.
Cris, et passo una pregunta de la Roser, te la llegeixo. I abans d'això, perdona, tu també, hi havia un missatge abans a Machat, una participant que se n'havia de marxar i que t'ha felicitat moltíssim per aquesta... que m'hi afegeixo, que realment ha sigut molt interessant i inspirador, i que t'ho animarà a seguir amb aquest camí, que el trobo molt important i t'agraeix haver portat aquí aquesta visió.
Perfecte, ja el llegiré.
I llegeixo la pregunta de la Roser. Ens explica també el mateix, que li ha encantat escoltar-te i que utilitzarà algunes de les teves propostes. I ens explica que fa 5 anys treballa en un centre de formació d'adults dins un centre penitenciari. I sovint li passa això, que se'm posa les mans al cap perquè li agafa un microinfants de sentir a veure qualcom en el sentit en el que parlaves tu ara. Llavors, pregunta en concret si tindries alguna proposta per a adults per fer com una jornada d'obertura en aquest sentit, no? Entenc amb el sentit d'obrir una mica, no?, la ment davant d'aquesta diversitat. Si podries també fer recomanacions.
Sí, jo no sé com... O sigui, jo estic en Ascuas ara mateix pel que fa a la bibliomaleta, perquè la bibliomaleta funcionarà perfectament amb nens petits, però no sé com funcionarà amb nens més grans. Vosaltres ja teniu l'experiència de treballar amb àlbums, amb mestres, i el taller que feu no és només dialogar per ensenyar literatura a l'escola, que probablement sí, sinó que m'imagino que en primer lloc és com una trobada de lectores literàries que gaudeixen de la lectura de l'àlbum, primer de tot. Llavors, jo em penso que independentment, llavors, o sigui, és la meva proposta, i fa molt de temps vaig escriure un article molt dolent, que ara lo miro i no m'agrada, però bueno, postulaven això, de que en realitat la literatura infantil i juvenil és transgeneracional, o sigui que el llibre pot caminar per qualsevol edat, per qualsevol etapa del desenvolupament, i que el que cal no és, és quina mirada li donarem, o quina mirada d'alguna manera, quina volta li donarem als llibres de manera tal que funcioni en un taller, per exemple, amb presos. Clar, moltes d'aquestes casuístiques estan molt marcades en la població penitenciària, perquè és un context intrínsecament violent, i moltes de les persones que també estan allí estan per alguna situació de violència. Llavors, jo crec que seria molt significatiu fer un taller amb àlbum, amb presos i preses també, que seria molt sanador i molt terapèutic. Però clar, per poder fer la selecció d'un corpus específic per portar-ne, clar, això ja seria com seure i treballar una setmaneta intentant buscar quina volta donar-li, però jo crec, ja ho corroborarem quan vagi als tallers dels que m'hi convoquin, a veure si realment aquesta intenció de treballar àlbums amb nens més grans de secundària funciona. I en el cas de que sí, jo crec que també no, hauria de funcionar també amb un públic que està a la presó. Crec que hi és un desafiament, o sigui, de la persona que ho faci, és un desafiament molt gran que tindria, perquè clar, o sigui, darrerament, perquè ja fa un temps, però va haver un moment de quan van sortir els presos polítics, van sortir de la càrcel, li van donar molta veu a la Carme Forcadell, i ella deia molt de que la vida en la càrcel és de dona, és molt dura, i a més amb càrcels, que presons que no estan dissenyades per dones. Llavors, clar, n'hi haurà moltes casuístiques probablement que sortiran des de la literatura, podria arribar a ser molt terapèutic, però a la mateixa vegada també hem de controlar, perquè no som psicòlegs, tampoc. Llavors, és perillós segons què, a quin tema entrar i quin tema tractar i amb quin top. Jo crec que és un desafiament i és totalment factible, però s'ha de pensar molt consensuadament. Espero haver-te contestat, Roser, i res, ja en parlarem en petit comitè si en realitat t'interessa poder recopilar àlbums que puguis portar a la presó per fer algun taller, o no necessàriament fer un taller, sinó que fer com a l'escola, una biblioteca de cel·la, no sé com dir-ho, una biblioteca de, que ja tenen biblioteques les, els centres penitenciaris, però bueno, que tinguin una secció de literatura infantil, que no sé si, si això existirà. Seria interessant mirar-ho també. Quin tipus de col·lecció tenen les biblioteques de les presons? És una pregunta interessant. Moltes gràcies, Roser.
Aquí, Cris, també m'agradaria afegir, no, com a, estic d'acord que la Bonestrat és un camp per grans, i igual amb aquesta mirada, n'hi ha alguns que funcionen més millor que altres, i un Elmer pot ser amb adults, no? No, que, com a nivell adults que no estan especialment interessats en la literatura infantil, potser no recomanaria d'entrada. Aquesta línia entre els que ha recomanat aquí el Cris i que crec que són literàriament molt interessats, literàriament parlant, artísticament, com amb aquesta subtilesa, amb aquesta complexitat amb què s'expressa, són els llibres de Corman. Havia sortit aquí ja El nen perfecte, que seria un. Un altre molt, molt ric també és el de Dies feliços, per exemple. I amb aquesta línia de recomanacions de llibres per nens, per fer lectures amb nens més grans, amb cicle superior, institut o bé amb adults, us ensenyo aquí a la Júlia, La niña que tenia sombra de chico, de Christian Bruel, Anna Gayan i Ann Bosseyek, que també permet una lectura molt diversa i en aquest sentit és molt recomanable també. I aprofito que tinc la paraula i introdueixo aquí una aportació de la Montse, que ens explica que ella treballa en una escola amb un percentatge molt elevat de migrants, molt marcat també per la religió musulmana, i un àlbum il·lustrat que li va funcionar bé amb un grup de quart va ser el Jo soc la Jazz, que li va portar a unes converses molt enriquidores i que li van ajudar a definir els termes de la diversitat sexual.
Perfecte.
Jo en aquesta línia volia fer una pregunta, si no n'hi ha cap altra, així també per acabar-ho de completar. Cristian, així, o sigui, tenint en compte que ens estem adreçant sobretot a mestres, quines recomanacions, o sigui, si diguéssim, va, doncs mira, vull un racó de la biblioteca d'aula que sigui un suport com aquest que tu dius, ens explicaves que t'ha mancat, no? Que siguin uns referents per nens que potser doncs s'estan adonant que faran opcions de gènere i sexoafectives no ortodoxes, no, que no trobaran a la Bíblia. Bueno, sé que les trobaran si les busquen, però vull dir no ortodoxes. Quins 4 o 5 llibres diries? Doncs mira, jo trobo que aquests poden ser un suport molt, molt interessant. I volia recuperar també en aquesta línia, potser ho podem casar tot plegat, aquesta segona part de la pregunta de la Marta Termes, de llibres que, o sigui, ja incorporin, no?, també aquesta diversitat de gènere, no com a tema central, sinó ja com a cosa natural, no?, en aquesta visió més fluida que explicaves ara també fa un moment.
Vale, perfecte. Doncs, llibres on s'hi naturalitzi les opcions sexuals, per exemple. Tenim el... un segon, que no me'n recordo. Clar, perquè és en anglès. My dad is a clown, o el meu pare, mi papà és un pallasso. Aquí, en realitat, el conflicte està en un altre lloc, no necessàriament en l'homosexualitat, tot i que el protagonista és el fill d'una parella homoparental. Però el conflicte no és en absolut, en cap moment, l'homosexualitat, sinó que està totalment normalitzada. Aquest és un llibre, per exemple, que és representatiu del que dius. Ara, per a nens que estan descobrint o sigui, que s'estan adonant que en realitat la seva sexualitat, la seva tendència o la seva orientació sexual serà no hegemònica. Llavors, tenim, per exemple, la Nina del Lluc, per exemple, que és un nen que a tota costa vol tenir una nina i els seus pares mantenen una actitud diversa cap a ell perquè li regalen una nina, tot i que el nen mateix en cap moment s'hi manifesta que li agradaran els nois més tard, però bueno, el que fa és posar de relleu que hi ha sensibilitats que no necessàriament són les que marca el patriarcat sobre com ha de ser un nen. Ho dic això perquè molts de nens petits que en el futur seran homosexuals no tenen tant de problema amb que... Perquè, clar, el fet que els agradi als nens no serà gran problema si no hi ha el hàndicap de la religió, per exemple. Si en realitat s'hi troba que seran altres, és molt probable que arribi a naturalitzar-lo i, a més, si té el recolzament de la família, ho arribi a naturalitzar de manera molt ràpida. Però, clar, dins del si familiar, això podria passar, però hi ha una societat fora que moltes vegades és molt hostil amb aquestes opcions. Llavors, la nina del lluc porta això, de la conflictivitat social, del fet de que t'hi agradi fer coses que en realitat estan marcadament assignades a les nenes. Després, quina altra puc recomanar? Bueno, l'Oliver Batum és una nena. També, pel que fa a les sexualitats trans, en el cas de que hi hagi algun nen que si trobeu amb un nen o nena trans, hi ha un llibre preciós que és un poema de Jorge Luján que ha estat representat en una il·lustració per Isol, que és una il·lustradora. El llibre es diu Mi cuerpo y yo. El que diu, bàsicament, no tracta el tema de la transsexualitat en absolut, simplement tracta el tema de la separació entre el jo interior i el jo exterior, el que soc, el cos, diguem-ne. I que n'hi ha, el llibre el que diu és que n'hi ha persones que troben que hi ha una harmonia entre el cos que li ha tocat i el que és per dins, com n'hi ha persones també que difereixen pel que fa al... O sigui, que en realitat no... O sigui, no té a veure amb la sexualitat, sinó que té a veure amb que és possible que algunes persones s'hi trobin que el seu ser interior no encaixa amb el cos que li ha tocat. Però és molt bonic el final d'aquest llibre, i ho sento per fer l'espoiler, perquè el personatge principal diu que de totes maneres li agraeix molt el cos que li ha tocat, independentment que s'hi trobi que són molt diferents, però li agraeix el cos que li ha tocat el fet de que li deixi mirar pels seus ulls. Llavors aquesta metàfora és molt maca, molt bonica, perquè ajudarà al nen a entendre, o a la nena, a entendre que en realitat si això passa, no passa res, no, no, hi ha sortides i s'hi pot, però que no és un problema, diguem-ne. I finalment, on s'hi tracti d'una manera més fluida i més el tema del gènere més fluid i que en realitat... O sigui, fluid és no pètria, diguem-ne, o sigui, que se sigui sexual i que t'agradi, sinó que el nen tingui l'oportunitat d'anar i venir, de que li agradin moltes coses, o que podria ser la petita Messi, un referent important en aquest sentit, sobretot perquè l'obra no el problematitza, sinó que el problema està en la ment, com és el mateix que passa amb el Bernat Cormann, el problema del conflicte està en la ment del lector, que no en la mateixa obra. El conflicte aquí que se suscita amb la petita Messi és que ella s'estima molt al seu oncle i està gelosa de que el seu oncle tingui parella, però no que tingui una parella home, sinó que tingui a una altra que tingui la seva atenció. Llavors, aquí, en la petita Messi, podem observar un tipus de lectura que sigui més de gènere fluid, perquè no està conflictivitzat, si se'ns permet aquesta paraula. Sí? Espero haver respost. No sé si us ve alguna altra obra que sigui en aquesta mateixa línia, que m'estigui deixant.
Potser en Quim i les Barbies, no?
En Quim i les Barbies, exacte. Sí, en Quim i les Barbies. Estic mirant la llista, directament. Sí, sí, soc la Jazz també. No, la Jazz és directament trans. Bueno, hi ha un parell també a la llista, que bueno, la llista és molt llarga i n'hi ha obres que encara no llegeixo. Llavors no m'atreviria a recomanar, que m'he llegit les ressenyes, però encara no llegeixo els llibres. Sé de què van, però no voldria recomanar un llibre si encara no me'l miro jo mateix. Però bueno, podeu apuntar-vos als nostres correus electrònics i quan la llista estigui més nodrida, llavors podem tornar a comunicar-nos i fer la recomanació certera, diguem-ne, pel que fa a això de les sexualitats més fluïdes en la literatura infantil.
Aquests participants també aporten algunes recomanacions, com per exemple el de la Babette Cole, La mare mai no em va dir, que bueno, és molt divertit en quant a les explicacions també sobre la sexualitat en general, i surten diverses situacions. Del Michael Hall, Vermell, Història d'una cera de colors, o bé del Ludovic Flamand, Les muñeques són per a les nines, que incideix amb el fet si les joguines són per nens o per nenes.
Sí, hi ha un altre que es diu Princesa Kevin, que també tracta precisament això. Tinc un problema jo amb les princeses, bàsicament, perquè jo crec que ni les nenes ni els nens haurien de voler desitjar ser una princesa o un príncep, que en realitat el joc que s'està posant avui dia en molta literatura és que bueno, el nen també té dret i pot ser una princesa si vol, però en realitat jo el que qüestionaria és que i per què han de voler els nens també ser princeses i les nenes petites tampoc ho haurien de desitjar-ho. O sigui que en realitat és l'estereotip del príncep blau i de la princesa dèbil el que hauria de sortir o sigui que hauria de romandre la literatura perfecta perquè són personatges i que bueno, són entretinguts llegint aquestes històries, però que no hauria de ser un estereotip o un model a seguir ni per nens ni per nenes, crec jo, no ho sé.
Doncs en aquest sentit, per acabar, un que no recomanaries mai, un que hauríem de treure de les aules, en aquesta línia del que dèiem potser al principi, no? que el fet de posar aquest tema sota el focus no garanteix tampoc que ho estiguem fent bé, algun que diguis...
Sí, el tulipan. Malauradament, el tulipan és molt... Bueno, que té molts fallos, des del format fins al tipus de lletra que fa servir. O sigui, la missió que té aquesta fada que específicament s'encarrega de complir-li els sons als nens i nenes trans... està molt esbiaixat cap a l'educació, diguem-ne, o sigui, d'intentar ficar entre els ulls al lector i la lectora de que en realitat això està bé, que no passa res amb la transsexualitat, però, clar, això podria ser perfectament un llibre, ho podria abordar un llibre de divulgació o un altre tipus, que no necessàriament des de la literatura. El Tulipan, si el teniu entre les mans, mireu-lo a la llibreria o a la biblioteca, que és interessant mirar-lo per poder observar aquests biaixos. Però de comprar-lo, jo no el compraria per tenir-lo a la biblioteca, diguem-ne. I quin altre? A veure, estic tornant a mirar la llista. Bueno, en realitat no és que no m'agradi, sinó que és la manera en què es tracta, perquè és entretinguda la història, està ben feta, és bonica, les il·lustracions estan molt bé, però té un biaix especista, diguem-ne, de sentir que en realitat el que porta la solució és l'ésser humà a la situació dels dos pingüins d'un llibre que es diu Amb en Tanco som tres. M'agrada el tema, però jo li comentava a la Mariona i a la Caro en algun moment per quina raó no han posat aquests dos pingüins en un ambient més natural. On viuen els pingüins? S'ha de posar dins d'un zoològic i, a més, controlat per l'ésser humà, que és el que porta la solució al problema dels animals. I això no col·labora en la intenció que tenim avui dia en la humanitat de deixar d'observar l'ésser humà com el centre de l'univers, com el centre de tot, i que en realitat tot va... l'androcentrisme, bàsicament, o antropocentrisme, si volem, per tractar les persones en general. Aquesta és una obra que us cridaria, en realitat, no de desrecomanar-la, no, en absolut, sinó que cridaria a anar a l'obra i mirar-la a veure si en realitat aquest viatge només les percebeixo jo, o si en realitat també esteu d'acord que en realitat l'obra sí que tracta el tema de les famílies diverses, metaforitzat en el pingüí, perquè ja se sap científicament que els pingüins poden tenir parelles del mateix sexe, diguem-ne. El fet de criar un ou no s'ha registrat científicament, o sigui, això és per intervenció de l'home, perquè dos pingüins no poden criar dos ous a la mateixa vegada, és molta feina, per tant, si n'hi ha dos ous fecundats, només sobreviu un, per tant, el veterinari va prendre la decisió d'agafar i donar-los a la parella de pingüins mascles perquè poguessin criar i, bueno, la història és que va sortir tot molt bé i que fins avui dia s'hi pot anar al zoològic de New York per visitar el Tango i els seus pares. Però bueno, jo crec que aquesta visió està una miqueta esbiaixada i és el que li deia l'altre dia també a la Mariona i a la Caro. Clar, són petits detalls que fan que la diversitat estigui molt més opacada. Però no passa nada, perquè, clar, si ajuntem tots els llibres i tots els petits viatges, genera un monstre de viatge. Llavors, el que hem d'intentar, jo crec, és abordar obres o recomanar obres que d'alguna manera escapin a les constants de l'hegemonia patriarcal que vulguem o no, la seguim i estem dins... I, bueno, el que hem d'intentar és lluitar perquè, no perquè deixi d'existir, sinó perquè se considere com una opció més dins d'un ventall d'opcions sexoafectives, de gènere, familiars, de performativitat del gènere, etc. Si us ve un altre al cap també, Caro o Mariona, un altre que sigui totalment rebutjable.
Jo, més que rebutjable, m'agradaria dir, recordar amb tots aquests llibres, per una banda és això, segueix a venir pocs llibres, hem estat sorpresos de la quantitat de llibres que hi ha, ens esperaven encara menys, però segueix sent la minoria de llibres que té de forma implícita o explícitament la diversitat de gènere o sexoafectiva que la té dins de la seva literatura i, per tant, en primer lloc és interessant tenir-les per poder oferir, com el Quiris ja com explicat, a través de la seva pròpia experiència, no tenir referents literaris també perquè tothom, per divers que sigui, es pugui identificar. Però com a mestres que podem acompanyar aquests llibres des de la seva diversitat, no? De tots aquests detalls que ha dit el Cris. N'hi ha llibres que són molt interessants perquè justament parlen sobre la diversitat, parlen sobre la transexualitat, però literàriament potser no són tan valuoses, representen personatges més plans, es centren només en un únic tema i deixen una mica per banda aquest gust per la lectura, no? Aquesta qualitat literària. O bé, com deia el Cris, no hi ha diferents detalls que són qüestionables. Un llibre que sí que el podem recomanar, però que també podem criticar a la vegada, és el de Rei i Rei, ja que precisament acaba amb un petó entre aquests dos homes, però que a la vegada està censurat per un cor que se'n posa sobre la boca, que sí. No, per molta intenció d'explicitar-lo, a la vegada ho amaga, no? Sí. I si això amb els clubs de lectura, no? Amb a l'hora que llegim aquests llibres amb els nostres alumnes, ens permet doncs, reflexionar sobre tots aquests detalls. En aquest sentit, inclús literàriament parlant, els llibres dolents també poden ser interessants precisament per veure, per entendre des d'aquest punt de vista què és una bona literatura. Exacte. I a la vegada tenir temes d'urgència o d'emergència social a l'aula.
De fet, aquest llibre que estarà a la biblioteca, esperem que estigui a la bibliomaleta, és molt representatiu d'això, de com estem davant un llibre que tracta la diversitat de gènere, però no ho fa amb qualitat literària i, a més, incorreix en molts, però molts de biaixos, perquè, clar, és un rei que està buscant que la seva àvia vol que s'hi casi, ¿vale? Llavors, el que fa és fer una crida a princeses perquè vinguin a presentar-se davant d'ell, lluir-se perquè ell escollís a una dona per casar-se. Llavors, si això no és masclisme i si això no és heteropatriarcat, llavors... És molt il·lustratiu de com no s'hauria de tractar la diversitat en la literatura. Perquè, clar, va posar una de les princeses és negra, vale, okay, o sigui, estàs explorant formes, fenotips que no estan gairebé representats en la literatura, que gairebé sempre són blancs, branques les persones que surten a la literatura. Està superbé que hi hagi una princesa que és, en realitat no compleix amb els cànons de la princesa perquè té unes ulleres molt gran i com que se representa com una princesa nerd, podríem dir. Però clar, és això, diversitat, presentar construccions noves de princeses. Aquesta pregunta per una banda i l'altra, que no és una pregunta, sinó que serà una confirmació de que no és la forma com s'ha de tractar O sigui, si vas a tractar diversitat de gènere, no pots posar dins del llibre un procés de selecció de la dona i, a més, un rei, diguem-ne, que és com l'epítome de el tipus de la monarquia, diguem-ne, que és l'epítome o sigui, el tipus de govern que al món no volem. Diguem-ne. A més és això, que tractar el tema de la monarquia i validar-la també no em sembla que sigui molt bona decisió. I aquí estic mostrant la...
Sí. Molt bé.
No sé si hi ha... Alguna pregunta més pels participants? Aprofito un moment també a llegir les últimes recomanacions i us agraïm molt aquesta participació activa, no? I l'aportació de títols des de l'experiència pròpia. Tenim aquí també el Prohibit fer sapatons, aquesta publicat a Takatuka, o el Pink, publicat a Trapeia Books, o bé La meva família és especial, que es troba amb les edicions del Pirata. Que aquí
encara
també
ens queda molt per llegir.
Molt l'èmfasi que fas amb els editorials. Sí, que és una cosa molt interessant també, no?, de tenir clar quines editorials publiquen. En aquest sentit, jo crec que igual no tenen la literatura més qualitativa en quant a literatura, però tenen una política totalment oberta i molt directa en publicació de la diversitat de gènere. Crec que cal dir aquí el nom de Bellaterres Editorials, que realment la seva feina amb aquesta línia era fer visible la diversitat en la literatura infantil és molt admirable. I no sé si hi ha més preguntes, més aportacions.
Jo per recuperar... No. per recuperar una mica el fil inicial, en Cristian començava parlant d'interseccionalitat i ens deia això, no? que tots estem travessats per molts eixos, que estem compostos de molts factors, no? que ens fan ser com són, i el gènere n'és un, no només un de sol, i jo crec que en general, no? Repeteixo les teves paraules, no? però moltes vegades podem identificar, no? un bon llibre que, sobre diversitat de gènere, sí, justament, no? els personatges també estan compostos de moltes altres coses i no s'aïlla només aquest tret com si no pogués, no sé, com si fóssim això i no cap altra cosa. I perquè això moltes vegades també evoca pensar que això és un problema, no? És un conflicte, sí. I tot el que faci, no, els personatges i la literatura més matisada, més complexa, exacte, més humana, en definitiva, doncs segur que és un símptoma de qualitat, no?
Exacte.
No sé si... Molt bé.
A veure el xat.
Jo crec que ja estem així.
Sí. Ah, està preguntant, diu que bona tarda, primer de tot, moltes gràcies per tot el que ens estàs compartint, de res, o sigui, que cap problema, o sigui, compartir la meva experiència és també una experiència sanadora per mi. I volia preguntar sobre els tallers de diversificació de gènere que has comentat i la maleta que vas anomenar. Sembla molt interessant i m'agradaria saber, doncs, si s'oferirien per les escoles de Girona i en el cas de que així sigui, quan seria i quan... Mira, ja tenim una interessada. Que guai. Cira, doncs quan tinguem tota la informació, no sé si algunes de les persones de l'organització té el teu contacte, si no posa'l aquí, tu el tens, sí, vale, perfecte. Sí. Doncs quan tinguem tot enllestit, que encara està en marxa, t'arribarà la informació per fine. Sí? No, gràcies a tu. Gràcies a tu.
I aquí, en general, ja ho podem adelantar. Aquesta, com altres bibliomaletes que té la Diputació, es poden demanar a través de les vostres biblioteques de referència. Val? Si sou a Girona, hi ha unes bibliomaletes de les biblioteques de Girona i per la resta de tota la província de Girona tenim les bibliomaletes també de la Diputació, que si les demaneu a través de la vostra biblioteca de referència us les fan arribar. Aquest és un servei que tenen amb dues institucions. I jo crec que
sí, no?
Podem agrair moltíssim al Cristian aquesta xerrada molt personal, exacte, molt interessant, molt diversa. En quant a llibres que han sortit, al xat us hem anat escrivint tots els llibres o editorials dels que hem anat parlant. Els trobeu ja tots al xat. I doncs agrair la vostra assistència, la vostra paciència també del temps que ens hem passat, el vostre interès i la vostra participació. I els participants del club, no? Com ja havíem dit al principi, aquesta xerrada és la primera del club de lectura, del qual hi ha alguns inscrits entre vosaltres en aquest club. Ens tornarem a veure aquí un mes, presencialment, sí, a la biblioteca Salvador Allende. I començarem justament amb un d'aquests llibres que ens ha recomanat el Cris, la de Sirenes, que ens permetrà realment endinsar-nos més amb aquest tema de la diversitat del gènere dins de la literatura infantil. I doncs amb això agraeixo a aquest espai que ens ha permès la ICE i les biblioteques de Girona, en concret la Salvador Allende, i a reveure.
A reveure. Moltes mercès. I moltes mercès per quedar-vos 20 minuts més. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.